Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. I, com sempre, gràcies per acompanyar-nos. Ja sabeu, aquesta és la segona part.
Sí, home, i tant.
Tot i que diuen a vegades que nunca segundes partes fueron buenas...
Però aquesta... que la fem cada dia,
Xo.
Aquesta sí.
Sí. Totes són bones.
Aquesta sí.
Totes són bones.
Gerro d'aigua freda pel Real Madrid al Mundial de Clubs ahir en perdre.
Sí.
Déu-n'hi-do, davant del Paris Saint-Germain, 4 gols.
I tant.
I per què no van ser més?
Gràcies
perquè
al Courtois.
Perquè el Courtois, pobre, sí, va tenir feina.
I mira que era difícil perquè aquest partit que es juga, com es jugarà també la final, a New Jersey... fotia una calor impressionant i que et fotin una gerra d'aigua freda.
Va bé, però vaja, no és el...
Pobre Madrid.
No en aquesta ocasió. Bé, doncs ahir molta gent va veure aquest partit, que és amb obert, recordem-ho.
Sí, el Telecinco.
El Mundial de Clubs.
Telecinco.
21 hores, 10 minuts, 4.149.000 espectadors, 37,2% de quota de pantalla. I 3/4 mateix amb el minut d'or. Va ser pel París Saint-Germain Real Madrid.
Sí, a les 10:37 minuts hi havia 4.722.000 persones veient aquest partit a través, com dic, de Telecinco. A banda d'això, doncs, bueno, hi havia també el Hormiguero, que va ser el segon programa més vist, tot i sent un refregit.
Sí.
Tenia la Inés Sastre, la Judit Mascó, Laura Ponte i Nieves Álvarez. Totes guapíssimes, fantàstiques, magnífiques i... doncs que
canviades van... algunes, eh?
Home, clar, és que els anys no passen...
No, jo per mi la que es manté millor, perquè ho vaig veure un momentet, és la Judit Mascó, eh?
Jo estic totalment d'acord, a banda que sempre he tingut una mena d'amor platònic cap a la Judit Mascó, però està molt maca, la veritat és que està molt maca. Bé, 994.000 espectadors veient aquest programa de l'Hormiguero i també hi havia la revuelta que s'acomiadava la acomiadava la temporada.
El darrer programa.
Tampoc van ser capaços de superar l'Hormiguero i es van quedar amb 842.000 espectadors, que van veure la revuelta, la primera, amb Ingrid García Johnson.
I continua el Tour de França.
Oh, sí, oh, i tant.
Caent, eh?
Exacte, bueno, era una contrarrellotge. Estava
sí,
allà el Pogacar i companyia.
Té bons resultats, eh?
I tant.
Més de 500.000 de persones que segueixen el Tour de França.
I el que també és sorprenent, i continuen desenvolupant-se, avui precisament amb un encierro molt, però que molt perillós, però el d'ahir, que tampoc va ser allò fàcil, com no ho és mai, doncs, escolta, déu-n'hi-do, la primera, a les 8 del matí, entre les 8, 3 minuts, que dura això, dos minuts i mig, 3, no va més enllà, 1.249.000 persones veient Los Encierros de San Fermín.
I això que és ben d'hora, però
sí, sí,
es veu que crea expectació.
Sí, sí, sempre ha estat així, la veritat és que en aquest aspecte sempre los San Fermines doncs, han estat molt seguits a la televisió.
Passeu sense trucar amb Candela Colls i Ricky Romero.
El passeu sense trucar, moment per la psicologia, moment de saludar, com sempre, la Laura de Llarès. Hola, Laura, com estem?
Què tal, com estem?
Doncs bé, a veure, bé, però avui parlem de l'estat anímic, no?
Sí, avui parlem una miqueta de l'estat anímic, perquè amb els canvis d'horari i amb l'entrada de l'hivern és una de les coses que ens pot variar una miqueta.
Igual que a la primavera? O què?
Sí, sí. Tal com a la primavera solem trobar gent que potser està com més irritable o més impulsiva, a l'hivern el que trobaríem més gent que té més tendència a aïllar-se, a tancar-se sobre si mateix, no?
Sí. Cada,
és a dir, al final no podem oblidar que som éssers humans i que vivim al ritme de la naturalesa, encara que el ritme que portem a vegades ens sembli que està molt, molt allunyat dels cicles naturals, no? Però al final estem vivint dintre d'aquest medi i, per tant, és lògic que quan hi ha canvis dintre d'aquest medi ens afectin directament, no?
El que passa és que hi ha gent que diu que no, no? Vull dir, hi ha gent que diu, ai, no noto res. Això depèn de cadascú, també.
Clar, podem ser-hi més sensibles o menys, no? Però sí que és veritat que sempre hi ha un component que ens va afectant, no? Uh-huh. I cada estació de l'any ens convida a equilibrar un o altre aspecte, no? Doncs, per exemple, tenim la primavera, que és com molt més de sortir cap a fora, com molt més encarada cap a l'acció, per dir-ho d'alguna manera. L'hivern és molt més encarat cap a la reflexió, cap al tancar-se, no? Uh-huh. Tindríem l'estiu, que com la primavera, no? La mateixa línia seria sortir, el compartir, no? I està bé que tinguem totes aquestes estacions que ens van fent equilibrar aquests aspectes. El que passa, que com deies tu, hi ha gent que és molt més sensible que d'altra i aquí és on podem tenir petits problemes. Avui parlarem de l'estat anímic, però de l'estat anímic no patològic, és a dir, quan no tenim un problema greu.
D'acord, molt bé. Llavors, estacional, vaja.
Sí, exacte. El primer que cal tenir clar és fer una petita reflexió sobre què és un estat anímic saludable, perquè aquí també tenim idees que són completament errònies moltes vegades, no? Perquè tu preguntes, ostres, què és per tu, no? Està bé? Oh, està feliç, està alegre, tota l'estona. Tota l'estona. I això no és real.
Això pot ser, no? És el que anava a dir.
Això no és real. Sí que a tots ens agradaria eliminar el patiment, la tristesa, no? Perquè són emocions i estats que no ens agrada transitar, no? Però sí que és veritat que si ens hi parem a reflexionar, dintre de les coses alegres també hi ha patiment. Per exemple, l'amor, no? Que és un dels motors vitals més importants, si no és el més important. Estimar una persona em pot fer molt feliç i puc tenir estones molt bones, però dintre d'aquest amor va implícit un patiment. Per què? Perquè aquesta persona pot marxar per feina 15 dies i el puc trobar a faltar. Aquí ja estic patint. Si ho incremento una miqueta més, aquesta persona pot decidir que no vol continuar estar amb mi.
També.
Per tant, aquí estic patint més. I si ho incrementem una miqueta més, cap el risc de perdre aquesta persona, no? Per tant, ja veieu que la frontera és una línia molt fineta i que quan volem estar bé hem d'estar disposats també a poder estar malament.
Ai, senyor.
Per tant, tota aquesta filosofia us l'explico perquè puguem entendre que l'estat anímic no té una línia recta, sinó que anirà fent alts i baixos. On ens hem de fixar nosaltres? Doncs ens hem de fixar en que quan estem en aquests baixos puguem continuar funcionant correctament. Com deia, doncs ara hi ha una tendència, en aquesta època que estem entrant, a anar cap a baix.
Yeah.
Per què? Perquè hi ha persones que són més fotosensibles, ara tenim menys hores de llum...
Clar, es fa fos molt aviat...
I això ens afecta directament.
Sí.
Fem menys activitats a l'exterior, això també ens afecta. Fixeu-vos que, doncs, tal com a l'estiu, doncs, si vas a prendre alguna cosa, pots fer-ho en una terrassa, o si vas a fer algun esport, ho pots fer cap a l'exterior, doncs ara això és una miqueta més complicat, no? Uh-huh. Aquí a Andorra, amb el fred que està fent, per tant, hi ha una tendència a tancar-se. I una tendència a tancar-se i en algunes persones també a aïllar-se. Uh-huh. Llavors, això es pot convertir en problemàtic quan em genera molt cansament, quan tinc molt poca energia, quan em sento trista, quan em sento apàtica, que no tinc ganes de fer res, que res em ve de gust, que allò que m'interessava, ara...
Tot es fa un munt, no? Vull dir, a veure...
Sí.
Una mica d'ansietat, també, no?
Sí, també podria donar-se, L'ansietat, ja sabeu que l'ansietat i la tristesa solen anar donades de la mà,
sí.
No? Per què? Perquè quan estic trista i em pregunto, ostres, per què estic així, ostres, tinc un problema, ja estic entrant a dintre del cercle de l'ansietat. Hi ha algunes persones que diuen que la depressió seria un trastorn més encarat cap al passat i l'ansietat més encarat cap al futur, és a dir, que té aquest component de preocupació, l'ansietat. Tots aquests símptomes, quan estan sostinguts en el temps o quan agafen una intensitat molt elevada, és quan ens comencen a causar ja problemes importants. Una altra qüestió que hem de tenir en compte és si aquests símptomes tenen un motiu de ser, perquè, clar, no pot ser que em diguis, ostres, és que m'està afectant molt l'estació i tal, i quan jo començo a preguntar, no?, em contestis, bueno, el fet és que la setmana passada es va morir el meu millor amic, home.
Clar. Llavors...
Aquí ja estem parlant de coses una mica diferents. Quan tinc un dol, una pèrdua, sigui d'una persona, sigui d'una mascota, o sigui d'algun objecte material, perquè ja n'hem parlat altres vegades, que les pèrdues poden referir-se a qualsevol aspecte, no? Doncs aquí estic fent un procés de dol que és diferent d'un canvi d'estat anímic estacional. Aleshores, anem a ser molt pràctics avui, anem a mirar què podem fer per millorar l'estat anímic o per
a veure.
Intentar que no caigui tant.
Vinga, fórmula màgica.
De fet, no és cap fórmula màgica, no? Em semblarà com molt obvi tot el que diré.
Sí, però de vegades no hi caiem, no? Potser, no hi pensem.
Clar, a vegades necessitem que algú ens ho recordi. Fins i tot els que estudiem això i els que ens dediquem a la psicologia, també necessitem que algú ens digui que aquí estàs derivant una miqueta, no? Sempre va bé tenir aquesta veu exterior que veu les coses amb més perspectiva de la que penso en aquest moment, no?
Sí.
Doncs anem a començar per a aquesta recepta, entre cometes, màgica.
Vinga, som-hi.
El primer que hem de fer
nota.
És mantenir rutines d'exercici o obligacions. Això va sobretot per les persones que estiguin jubilades, les persones que estiguin de baixa o les persones que estiguin a l'atur en aquests moments que esteu aquí escoltant.
Sí.
Per què? Perquè són moments vitals durs en els que si ens quedem tancats a casa és molt fàcil que perdem unes rutines de cada dia. I quan perdem aquestes rutines, l'estat anímic se'n ressent molt ràpid. Per tant, està bé que mantinguem sempre uns horaris per fer el nostre exercici, uns horaris d'obligacions, no? Uh-huh. Encara que siguin obligacions molt senzilles, anar a buscar una roba a la tintoreria, anar a portar els nets a l'escola, però això ens manté actius.
D'acord.
Sentir-nos necessaris i sentir-nos productius ens va bé pel nostre estat d'ànims. Sense passar-nos, perquè després hi ha la gent que no sap posar un stop a la feina, que això també en parlarem un dia.
Clar, és que...
Sense passar-nos ni a la baixa ni a l'alta. Després, parlant d'exercici, doncs és important fer algun tipus d'exercici físic. Ja sé que hi ha moments en què quan estem completament apàtics és l'últim que volem sentir. Oh, ara, anar a caminar, oh, fa fred, no? Però és important, per què? Perquè l'exercici és una forma natural d'endorfines i això ens fa estar millor. Per tant, si anem forçant-nos una miqueta, sobretot al principi, perquè sempre passa el mateix, quan practiquem una activitat física al principi ens costa molt i ens costa anar-hi, però un cop que estem a dintre ens anem sentint cada cop millor. I al final ens enganxem a fer això. Per tant, sí que al principi hi haurem de ficar voluntat, però després ja veureu que el cos ens ho demana, i ens ho demana per això, perquè hi ha tota una sèrie d'hormones que afavoreixen que estiguem bé, que es van secretant al llarg de l'exercici físic. L'aparença, ara em direu...
No deixar-nos, no?
Això de l'aparença superficial... Ja. Bueno, no ho és tant, perquè quan tinc una rutina, i això també, doncs, torno, no?, a referir-me a aquests col·lectius que estiguin de baixa, jubilats, o que estiguin a l'atur ara mateix, hi ha una tendència que quan estem a casa, perquè per condicions vitals doncs, no tenim obligacions a fora, fins i tot el teletreball, aquí, també comptaria.
També.
Tenim tendència a dir, pues, total, si n'he de sortir, pues, no m'arreglo, no?
I tot el dia amb el pijama i avall.
No em vesteixo, clar, i estic tot el dia amb el pijama i sembla que estigui malalt. Tenim aquella sensació de quan ens quedàvem a casa que no ens trobàvem bé, sembla que estigui malalt, no? I a vegades... Sí que hi ha vegades que si esteu amb una baixa i no us trobeu bé, doncs això caso omiso, no? El primer és la salut.
És comprensible i totalment.
Però sí que és veritat que la imatge que nosaltres reflexem cap a l'exterior i el fet de que hi hagin unes rutines d'autocura favoritza que ens trobem millor amb nosaltres mateixos. I això, doncs, val la pena recordar-ho, no?
Mhm. Sembla que no, però amb això tens raó, eh? Vull dir, tot plegat no he de sortir, doncs mira, avui no em dutxaré, no cal que em pentini, ni que em rendi la cara.
De fet, una de les maneres de detectar que algú està passant per un mal moment o que està en depressió ja passa per aquí, per un deteriorament important en la, en la imatge personal. Fins i tot ens arribem a trobar amb persones que tenen problemes per mantenir ja no les rutines estètiques, però sí les rutines d'higiene. Per tant, imagineu-vos si això és important. És un dels primers elements que se ressenten, no? quan hi ha problemàtiques d'aquest tipus. És important fer un esforç de dir, vinga, va, m'arreglo. Vale, no aniré enlloc, però em veuré jo. Clar. I jo sóc la persona més important d'aquest món de cares a mi.
És que tens raó. És veritat, és així. Si tu et veus bé, vull dir, ja tens molt de guanyat, oi?
Vull dir, sí.
Vaig neta, vaig pentinada, m'he posat la crema a la cara, però estic a casa, però tant se val, oi?
I tot això forma part del mimo, entre cometes, personal, no? Em poso aquella crema que m'agrada, amb aquella fragància que em fa sentir tranquil·la, que em fa sentir bé. Tot això forma part de... És com cuidar algú altre, no? Sempre, quan hi ha dificultats en aquest punt, sempre a mi m'agrada aconsellar de dir, imagina't que estés passant-li a la teva germana o al teu germà o al cosí, no? I que tu haguessis de cuidar d'aquella persona. Oi que li ficaries perquè se sentís millor?
Clar, doncs aplica-t'ho.
I per què no t'ho poses a tu, no? Clar. És perquè ens costa veure, no?, aquesta diferència. Estem molt acostumats a cuidar dels altres i potser no tant a cuidar-nos a nosaltres mateixos. Aquí un altre punt, sense exagerar. És a dir, jo dic cuidar-nos, no dic obsessionar-nos amb ser igual que un instagramer. No estic dient això,
No, el que fas doncs, de forma rutinària al teu dia a dia i que et pot ajudar.
Exacte, anar-ho mantenint, com si haguéssim de sortir encara que haguem d'estar a casa, però ens farà sentir bastant millor. Una altra cosa que és de calaix i que a vegades no li donem la importància, sovint no li donem la importància que té, és la rutina de la son. És superimportant. I a vegades quan estem en èpoques més baixetes ens quedem enganxats al TikTok o al Netflix i van passant les hores perquè el cap necessita desconnectar els pensaments perquè, com et deia al principi, no ens agrada sentir el patiment a ningú. I aleshores intentem desconnectar i se'ns passa el temps volant i dormo menys, dormo de menys qualitat i al final el que hem de tenir molt present és que el nostre cervell les hores de son les necessita per descansar. Si el nostre cervell no descansa, el funcionament no pot ser correcte. I quan tenim un estat anímic baix, necessitem que aquest funcionament sigui el més correcte possible. Això passa a vegades quan tenim gent que ens entra en processos de depressió, doncs pot passar que dormin molt poquet o que al contrari necessitin dormir molt més. Sobretot quan hi ha medicacions.
Clar, ja t'indueixen el son, no?
Que són necessàries, clar, per reparar una mica doncs, tota la química cerebral. Però dormir és molt important. No hi donem la importància perquè fixa't que és el primer que sacrifiquem. Ostres, que no arribo a tot, bueno, va, estiro una horeta més i me'n vaig al llet, I en canvi hauríem de dir, no, és que aquesta horeta més és que no la puc estirar, perquè necessito que el meu cap reposi. Tenim molt clar quan ens hem de seure perquè estem ofegats, perquè acabem de fer una pujada, dius, hòstia, el meu cos necessita recuperar, però no tenim clar quan ha de recuperar el nostre cervell, És curiós.
Això del dormir, hi ha molta gent que diu, ai, jo, és que 4 hores en tinc prou. Clar. Però dormir-les, o sigui, dormis les hores, però dormir-les bé, que això també és un altre tema, no? Dormir-les bé.
Exacte. Sí, dormir bé, això també en podem parlar un dia, hi ha tota una sèrie de coses que ens ajuden a dormir bé. Tenim des de prendre...
Melatonina.
No són medicaments, són substàncies naturals que ens poden ajudar, no?, a relaxar una miqueta, però sí que és veritat que començar a preparar l'ambient de casa, no? Doncs a partir de les 10 de la nit, que les llums siguin més tènues, dic les 10 de la nit, si no us heu de llevar, a les 4 del matí. Cadascú ha d'anar adaptant, no?, les hores, però sí que adaptar l'ambient, si veiem una mica de televisió, procurar que no siguin coses que ens esverin, no? Perquè a vegades també dic, vaig a mirar una pel·li de terror i demà em vaig a dormir. Ostres, potser si tenim problemes de son no sigui el més adient, Potser seria millor mirar-se doncs, alguna cosa que ja ens ajudi. La lectura és fantàstica, La lectura és fantàstica perquè ens ajuda a desconnectar i ens ajuda a estar immersos en allò que llegim i ens tranquil·litza. Si escoltem música, doncs que no sigui heavy metal, no? Són coses molt d'anar-nos preparant per anar a dormir. Com ho faríem amb un nen petit quan el prepararíem? Que al final no hi ha massa secrets, no li donaríem un got de sucre per anar a dormir, no? Perquè s'esverarà. Doncs hem de tenir la mateixa autocura amb nosaltres. I parlant del sucre, us parlo també d'hàbits alimentaris, que van una mica de la mà amb els hàbits de son, no? Aquí hem de procurar respectar els horaris dels àpats i sobretot que siguin variats i equilibrats per tenir tots els nutrients. Perquè, clar, ara us parlaré del cervell, però també sabreu que tot el tema hormonal és molt important per l'estat anímic. Per tant, hem de procurar que aquest funcionament hormonal sigui el més efectiu possible perquè no ens estigui jugant en contra a l'hora d'estar millor o pitjor. Mantenir el vincle també amb familiars i amics. Ho he dit diverses vegades, ho torno a repetir, però l'ésser humà és un ésser social. Dius, no, jo és que no suporto la gent. És veritat. Hi ha gent que és més, més reflexiva que no pas exterior, no? Però tot i així, tenir una xarxa social amb la que es pugui comptar és important. Perquè quan estem més baixos és quan necessitem que més ens estimin.
També tens raó.
Aleshores, és important tenir aquesta xarxa social on jo em puc enganxar quan no acabo de funcionar del tot correctament. Dedicar temps a les activitats que ens agradin. Quan hi ha un estat anímic baix, el primer que notem és que restringim allò que ens agrada. És a dir, és una actuació completament contrària a la que hauria de ser, però és veritat que el primer que fem és aïllar-nos, no? Perquè no ens agrada massa... és que estic trist, no tinc ganes de... I el primer que fem és tallar de forma inconscient amb les activitats que ens fan feliços. No, quan el que hauríem de fer seria augmentar-les.
Ens fem la guitza nosaltres mateixos.
Clar, clar. Però és una actuació que fem tots perquè ens surt així, perquè no estic bé, perquè necessito més aviat estar-me al sofà i no, saps? Però el primer que fem és retallar doncs, amb aquestes activitats, que al final poden ser coses molt petites, eh? Des de mirar una sèrie que m'agrada o que tenia ganes de veure, escoltar un bon disc, un disc, allò, música que afavoreixi que jo estigui millor, que m'agrada i tal, dibuixar, vull dir, hi ha un munt d'històries que ens poden fer feliços i que convé mantenir quan estem en aquest estat. Què passa? Que hi ha una mica d'autoboicot. Quan estem en aquest estat tendim a fer justament el contrari. Sí. Aquesta que diré em sembla molt òbvia, però no ho és tant. És una mica com l'aparença que parlàvem abans, doncs el mateix amb la nostra llar, mantenir l'ordre a casa. Perquè és important que tinguem el nostre refugi ben net i acollidor. També és una de les primeres coses que es detecten quan hi ha problemes de depressió.
Així com a deixadesa, no? Allà no em faig el llit, tot plegat m'hi tornaré a posar d'aquí unes hores, ja no cal que els faci. Els plats ja els rentaré o...
Sí. Exacte, però al final estem tot el dia, sobretot quan estem en aquestes situacions en què estem, perquè la vida ens ho ha posat així, hem d'estar més hores a casa. Estem tot el dia en un ambient desorganitzat, desordenat, brut. Això no ens ajuda a millorar el nostre estat anímic. En canvi, quan endreço la meva casa, quan netejo, quan faig un esforç perquè les coses estiguin organitzades, és una manera també d'estar-me cuidant.
Home, tu mateix et sents millor.
Exacte.
I satisfet del que has fet.
Exacte, exacte. I també molt important, quan endreço, aprofito, ventilo l'estada on la que estic, perquè això aquí a Andorra a vegades pequem d'això, de que no ventilem prou, perquè com que fa fred, no?, i amb la calefacció i tal, però és necessari que ens entri aire nou, eh? Això ja n'estudis fer.
Renovar l'aire, sí.
Sobre l'aire viciat i lo dolent que arriba a ser, ja no per la salut mental només, que també, però sí també per la salut física, eh? Persianes amunt i que entri com més quantitat de llum puguem facilitar l'entrada, millor. Perquè ja estem parlant de que ja és una època en la que n'hi ha
poca. Que és fosca, sí, esclar. I aprofitar la que tinguem, de llum.
Exacte, exacte. I després millorar el nostre discurs intern. Això n'hem parlat diverses vegades, però els primers enemics que tenim cap a nosaltres mateixos sovint som nosaltres mateixos, perquè em miro en un mirall i penso, ostres, avui, mare de Déu, com afrontaré el dia amb aquesta cara, no?
Sí, sí,
ens ha passat a tots.
I tant.
O aquell gra que surt en un moment inoportú, però sempre tenim la crítica que ens surt molt fàcil i, en canvi, parlar-nos amb amabilitat ens resulta fins i tot estrany. Mm. I hem de començar ja a educar-nos perquè això vagi canviant. He de ser comprensiva, tolerant amb mi mateixa, no? Si no he arribat a fer una cosa en el dia d'avui, doncs ja hi arribaré demà. Perquè si fos un company meu que em digués, ostres, és que no arribo, és que no arribo, què li diria? Li diria, ja arribaràs demà,
sí,
no?
Clar, però
en canvi, a mi mateixa,
doncs no.
No m'ho dic, clar.
Tens tota la raó. Doncs molt bé, Laura, anem prenent nota de tot el que ens expliques cada cop que estem amb tu, aquí a l'espai d'Ànima. Que tinguis molt bones... Una cosa, sí, digues.
Una cosa més, un apunt molt ràpid.
Digues, digues.
En cas que s'allargui molt, s'intensifiqui molt o hi hagin idees de lesions cap a mi mateix, és superimportant que consulteu amb algú, d'acord? Perquè llavors vol dir que això ja no seria...
Surt de mar, això ja, eh? Això ja...
Exacte.
Deriva cap a un altre problema més gruixut.
Exacte.
Moltes gràcies, Laura.
Moltes gràcies a tu.
Abraçada, adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
I acabem, com sempre, amb música. El 10 de juliol del 64, The Beatles va treure al mercat un àlbum que es deia A Hard Day's Night, com, evidentment, recordarem, la banda sonora de la seva primera pel·lícula.
Exacte.
El mateix nom, tenia.
Amb el mateix nom, que noche la d'aquell dia. Doncs bé, aquest àlbum incluïa, doncs, varios temes molt coneguts, com ja és normal, moltíssim coneguts dels Beatles, i aviam, escollirem una de les cançons, doncs, per acabar avui el passeu sense trucar.
I tornem demà, que ja és divendres, eh?
I tant, demà ja és divendres.
Adéu-siau.
Adéu. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. Love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die.